en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un dimecres com aquest 3 de desembre, on anem a tindre en un momentet visites especials com la de la subdelegada del govern de a la província de Castelló, Antonia García Valls, també de la Universitat Ceu Cardenal Herrera, José María Mirador Duña. Tenim, molts espais dels nostres clàssics que tancarem en l'Agrocope Castelló, però comencem. Estan informats i en actualitat que ha arribat en aquesta remodelació del Consell que ha anunciat Juanfran Pérez Llorca i en novetats per als nostres, per als castellonencs. Quique Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Alberto. De seguida estem amb la subdelegada del govern, però primer, l'última hora, és aquesta remodelació del govern valencià. Castelló continuarà tenint 3 representants al govern valencià, però guanya pes. Guanya pes perquè Miguel Barrachina manté les competències d'agricultura, de pesca, de ramaderia i d'aigua i suma que serà el nou portaveu de la Generalitat Valenciana. D'aquesta forma, el de Segorbe, Miguel Barrachina, llaurador ell, portaveu del Consell de la Generalitat Valenciana. Vicente Martínez Mus continua com a responsable d'infraestructures, la recuperació també de València, medi ambient, i a més continuarà com a vicepresident, però en aquest cas no serà segon, sinó tercer de la Generalitat. I abandona la Generalitat, el Consell, Ruth Merino, fins ara consellera d'Hisenda, però entra una altra castellonenca, d'Onda. Ha sigut regidora a l'Ajuntament d'Onda, és Elena Albalat, que portarà els serveis socials, infància i també família. D'aquesta forma, 3 consellers de Castelló, el portaveu Miguel Barrachina, el vicepresident tercer Vicente Martínez Mus i consellera Elena Albalat.
Aixina ho anunciava el propi Juan Francisco Pérez Llorca.
Con rango de vicepresidencia seguirá la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que estará al frente de ella Vicente Martínez Mus. La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia estará dirigida por Elena Albalat Aguilella. Elena Albalat hasta ahora era la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y además fue concejal del Ayuntamiento de Onda. La Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca seguirá siendo dirigida por Miguel Barrachina Ros, que además asume la portavocía del Consejo.
Doncs ahí, esos canvis en el Consell de la Generalitat Valenciana, en una eixida d'una castellonenca, Ruth Merino, en una entrada d'una altra, des d'Onda, Elena Albalat, i ese manteniment de Vicente Martínez Mur, i esa també pujada de Miguel Barrachina, que a més d'aquesta conselleria d'agricultura, ramaderia, pesca i aigua, també serà a partir d'ara portaveu del Consell. Gràcies, Quique, no te'n vagis molt lluny, perquè ens fiquem ja en més qüestions i en una visita molt especial que ja la tenim així a la subdelegada del govern a la província de Castelló, Antonia García Valls.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Tota teua, Quique.
Rebem als estudis de la cadena COPE al carrer Sant Mateu de Vila-real a la màxima autoritat del govern al nostre territori, també presidenta del Partit Socialista a la província de Castelló, subdelegada del govern, Antonia García Valls. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda a aquesta nova casa de la cadena COPE.
Moltes gràcies i moltes felicitacions per aquestes noves instal·lacions que de segur si ja ho feu bé, pues així en totes les condicions millors. La veritat és que teniu els estudis tots a la llum del dia i m'encanta treballar amb la llum del dia. Pues ha sigut una millora considerable i bueno, pues desitjar-vos que si a les antigues instal·lacions vau estar 45 anys, pues així que estigueu per lo menos 45 més o els que facin falta. La veritat és que sí que és motiu d'alegria i de felicitació aquestes noves instal·lacions.
Moltíssimes gràcies, subdelegada. Lo primer que anem a tractar és l'últim. És l'última hora perquè hi va haver una operació policial molt important en la que s'ha desarticulat a Espanya per primera vegada un grup terrorista i supremacista que, a més, estava preparat per atentar. 3 detinguts a Onda i a Castelló de la Plana. Una operació policial, per tant, molt important.
Sí, ahir de vespre vaig tindre l'oportunitat de donar-li les gràcies i felicitar al comissari provincial per l'operació. Jo crec que el que dona és un poc de pavor a aquestes cèl·lules que s'estan constituint, que l'únic que volen és trencar la convivència que tant ens ha costat construir i de dinamitar el que és l'statu quo de la gent normal, que volem viure normal, que volem alçar-nos cada dia i treballar i gaudir de la nostra família i respectar el que pense diferent. No em cap al cap que des de la violència vulguin aconseguir res. Per tant, pues contenta de que s'hagi atacat esta cèl·lula i espero que no n'hi hagin més a Espanya i també pues, felicitar el treball que fan, el treball silenciós, perquè són temes tan sensibles i són temes que tenen tantes conseqüències negatives per a la societat que el treball policial pues, ens tranquil·litza, no? Que al final hagin aconseguit pues, detindre els que encapçalen aquestes cèl·lules que l'únic que volen fer és mal a la societat.
Ha estat la tasca de la Policia Nacional investigant-se durant pràcticament tot l'any 2025, per tant, això parla de la complexitat que tenia aquesta operació i ja s'estava tenint la por de que pogueren atentar en qualsevol moment. Estaven monitoritzats, estaven sent vigilats i en cas que s'haguera intentat produir un atac, hagueren sigut detesos inclús abans.
Afortunadament han pogut detindre'ls abans de que actuaren. Esperem que el que ens dic que no tinguin tentacles per en lloc i pues a voltes, quan no coneixes, i jo pues, fins fa dos anys pues, tampoc coneixia molt bé el treball de la policia o de la Guàrdia Civil, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, quan vas coneixent-los, pues, el que no isquen notícies no vol dir que no estiguen treballant. De fet, són qüestions, com abans he dit, tan sensibles, tan delicades, que qualsevol errada pot ser nefasta per a l'objectiu que es vol aconseguir. Finalment, aquesta cèl·lula ha sigut detesa, desarticular, i jo, pues, per això, jo crec que hem de traslladar l'agraïment de la societat a aquest treball que fan aquells que ens cuiden. Jo sempre dic que per a dur endavant un projecte personal amb tranquil·litat hem de tindre dos seguretats bàsiques. La seguretat de ciutadana, no? De que tu pugues pues, anar pel carrer, anar a treballar, gaudir d'un concert, gaudir de la vida, en definitiva, i també la seguretat sanitària, no? De que si estàs malalta va haver algú que te cuide. Jo crec que aquestes dues qüestions són fonamentals per a la pròpia tranquil·litat de les persones en esta societat que vivim.
L'enhorabona i les gràcies a la Policia Nacional i a tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat. Anem a parlar d'inversions, perquè hi ha una que ja vam propet, encara falta un any aproximadament el final, que és els accessos ferroviaris al port de Castelló, una inversió molt important i que portem d'obres dos anys i mig aproximadament, no?
És que, com tu has dit, és una inversió molt important. Estem parlant de 335 milions d'euros, que se diu ràpid. No sé si en tots els pobles de la província de Castelló sumem més pressupostos i arribarien a 335 milions d'euros. Jo crec que això serà una obra fonamental per al desenvolupament econòmic de la nostra província. També suposa ficar el port de Castelló, si ja està treballant bé i està augmentant la seva activitat econòmica, pues encara més, i també per a les empreses de l'interior. Serà com, i a més jo crec que és important també, el tema de la sostenibilitat. Si el transport de les matèries primes, dels productes manufacturats, se fan per transport ferroviari, això és molt més sostenible que qualsevol altra qüestió. Jo crec que este va ser un compromís del govern d'Espanya. Quan vam entrar a governar, pràcticament no n'hi havia quasi res en marxa i es van posar les piles i només fa falta passar per la carretera, vindre per Almassora, anar al port, per a veure que allà estan treballant totes les dies, i quan estigui acabada l'obra, jo crec que serà una obra de la que els castellonencs i castellonenques se sentirem molt orgullosos.
I a les 7 del matí, dona fe que ja estan en marxa, perquè en les llums treballant, ja 100 de nit, estan absolutament treballant.
I per la vesprada, que ara se fa més pronta de nit, jo també dona fe, perquè vinc moltes vesprades. Vinc de matí i torne de vespre a Castelló i seguissin treballant.
Ens queda un anyet, aproximadament?
Esperem que sí, perquè ja sabem que les obres, jo la mà en el foc per els terminis, ja no la, des de que soc, vaig ser regidora, ja no la fique. Perquè quan te fas il·lusions de que pues falta un anyet, després sempre sorgís alguna cosa, bueno, esperem que continuï el bon ritme que porten les obres i que siga una realitat quant abans.
I connectarà amb el corredor mediterrani.
Efectivament, que també és una obra emblemàtica, superimportant, que se va a treballar en fermesa des del govern d'Espanya per a que este corredor mediterrani entrarà dins de lo que és la xarxa de grans corredors d'Europa, i jo crec que també serà fonamental per a aquest desenvolupament econòmic que volem a la província de Castelló en tantes coses com tenim, perquè quan es parla de Castelló no es pot parlar sols de la indústria, que és molt important, el clúster de la ceràmica és fonamental per a la nostra província, però també n'hi ha una indústria agroalimentària molt forta, n'hi ha el sector primari també és molt important, les granges, i després pues, tot el que envolta al sector ceràmic, que són també empreses molt importants. Avui hem tingut una bona notícia en les dades del paro. Concretament, el paro baixa en 18.805 persones en novembre i se situa un 6,23% menys que en el mateix mes de l'any anterior. Jo crec que la tendència de baixada del paro és superimportant i Castelló és una de les províncies pues, que estem ahí tirant del carro en magnífics empresaris i en molts bons treballadors que tenim a tots els sectors.
Sí, 723 desocupats menys a la província de Castelló, que és una bona notícia respecte al mes passat. Això és important per a tota l'economia, per a les empreses taulelleres, per a les empreses agroalimentàries que vostè deia, però també es permetrà a tots, no?, viatjar amb més comoditat, arribar i que això siga bo per a les empreses vol dir que generarà llocs de treball, que generarà dinamitzar l'economia i que, per tant, tindrem més possibilitats tots.
Efectivament, este govern està empenyat en això, de fet, les dades econòmiques ahí estan en tots els indicadors en positiu. Per això, quan pues, tenim l'oportunitat d'escoltar discursos catastrofistes, no sé exactament què persegueixen o a qui beneficien. O també quan escoltem per part de l'ultradreta també discursos d'inseguretat ciutadana quan les dades objectives ens diuen que és el contrari. Jo crec que fer aquest tipus de discursos a la província de Castelló és absolutament negatiu, quan també, a més d'una potència industrial, una potència en el sector primari, també volem ser una potència turística perquè tenim les eines per a ser-ho, no? Tenim una costa meravellosa i tenim un interior de la província, jo crec que per descobrir, encara que em permetràs que he llegit este matí que per al pont està quasi el ple absolut en l'interior. Entonces ja estan descobrint-nos i veient que la província de Castelló pot oferir tantes coses tan boniques que hem de defensar-lo per damunt de tot.
I per això també és bo millorar les connexions, com s'està fent en una carretera que sempre ha sigut un punt negre, com és la Nacional 340, i n'hi ha inversions ja executant-se a Vinaròs i previstes a Orpesa.
Efectivament, 30 milions d'euros per a duplicar 6 quilòmetres de la Nacional 340 a Orpesa per a millorar els accessos i 6,7 milions d'euros per a la millora de les travesseres en Vinaròs. El projecte de Vinaròs a mi m'agrada molt perquè es diu, és un concepte nou, no?, que és com humanitzar els accessos, no? Fer-los més per a les persones que per als vehicles, que n'hi ha altres alternatives. Jo crec que es quedarà superbé i que també serà un abans i un després a Vinaròs en el tema de la Nacional 340, i després també s'han invertit 16,1 milions d'euros en l'ampliació i millora de la Nacional 238 Vinaròs, l'enllaç en la AP7. També n'hi ha previstes contractes de conservació de carreteres des de juny del 2018 de més de 106 milions d'euros, perquè si tu no mantens el que tens, i pues, tenim, som una província molt transitada per raons òbvies, no? Aleshores, pues, constantment, jo que circulo molt per la província de Castelló, pues veus que n'hi ha trams en obres, i això és perquè s'estan fent obres de millora de l'asfalt, dels accessos. També n'hi ha un projecte que se va a fer el tercer carril entre Castelló i Almenara per més de 49 milions d'euros. Vull dir que n'hi ha ahí projectes en el tema d'infraestructures de carreteres i de ferrocarrils superimportants per a la nostra província, perquè això també és més seguretat, que al final és tot benefici per a la ciutadania.
Hem parlat molt d'inversions, però n'hi ha que parlar també de retallades, d'algo que ha succedit en els últims mesos i que està preocupant molt, especialment a col·lectius ecologistes. Va hi haver fa unes setmanes una mobilització concertada front a la seu del Partit Socialista de la província de Castelló. Aquesta setmana, a l'hora de Castelló, també un col·lectiu dels Jaioflautes es van manifestar contra això, i és que la Reserva Marina de les Illes Columbretes va reduir la presència de vigilants de 4 a 2. És alerta que això ha arribat a deixar durant pràcticament un mes continu sense vigilància la reserva. És recuperar la vigilància?
A veure, des de la subdelegació del treball del govern estem treballant des del minut zero, des de setembre, intentant traslladar la sensibilitat de lo que suposa les Illes Columbretes a la província de Castelló, i intentant traslladar el missatge de que a voltes decisions iguals per a situacions diferents no són bones. Jo crec que estem traslladant tota la informació per tal de que reflexionen davant la nostra petició, però sí que vull dir que no me pareix de recibo que vagin a manifestar-se a la seu del Partit Socialista. Jo que vinguin a manifestar-se a Maria Agustina, que és davant de la subdelegació del govern, que al final és el govern el que ha pres la decisió, pues me pareix correcte, respectable, i que jo també m'he manifestat moltes vegades per diferents qüestions, i jo respecte el dret constitucional que té la gent a manifestar-se i a concentrar-se on vulga, però pense que davant de la seu d'un partit polític, bueno, això ho ha fet la CGT i ho ha fet Vox. Vull dir que se ho haurien de fer mirar un poquet.
És optimista?
Vull ser optimista perquè jo crec que hem traslladat molta informació, i inclús hem convidat a que vinguin a veure-ho així, que és una qüestió molt sensible a la província de Castelló, és una riquesa que tenim i que l'hem cuidada molt. També és veritat que no és el mateix les noves tecnologies que tenim ara per a poder detectar qualsevol situació al voltant de les Illes Columbretes que fa 30 anys. Entonces, la tecnologia a voltes lo que suposa és això, que no fa falta ja la presència humana per a estar cuidant de certs entorns. Entonces, a mi fa falta encara que me convencen un poc de que això és aixina. Entonces, jo seguiré insistint per a que vinguin a Columbretes i per a defensar la Reserva Marina de Columbretes, que crec que és molt important per a la província de Castelló.
Que sí, sí, ojalà que ho puguen aconseguir i entre tots fer força per a que la Reserva Marina es puga preservar i siga vigilada i amb totes les garanties de cara al futur. Antonia García Valls, subdelegada del govern a la província de Castelló, moltíssimes gràcies per visitar-nos i per contar-nos tot el que estan fent, les inversions i també les preocupacions.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer, i torno a reiterar la meva felicitació per aquest nou espai en el que podeu desenvolupar la vostra feina de la millor manera possible, i gràcies una volta més.
Moltes gràcies a tu per la visita. Antonia García Valls, subdelegada del govern a la província de Castelló. En un moment entrem en més qüestions d'actualitat.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Esta Navidad Onda te espera para celebrarla en grande. Hasta el 5 de enero se llena de planes para todas las edades. Mercado de Nadal, espectáculos infantiles, conciertos, cuentacuentos, talleres, la llegada de Papá Noel, campamento real en el castillo, Nochevieja infantil, la tradicional cabalgata y un sinfín de momentos para compartir en familia. Consulta toda la programación en onda.es. Ayuntamiento Onda.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Poble, información diaria de los municipios, oferís la mejor información de la provincia de Castelló en www.revistapoble.net. Y en la revista Poble de desembre descubrís los avantajes del FP, toda la información del CIP José Soriano, los equipos del Club d'Handbol, les festes de la Purísima, te regala un calendario de taula, el póster de la plantilla del Villarreal y la revista de gastronomía. Poble, 30 anys amb tu.
I ara l'actualitat ens porta als bous al carrer. En un moment tu conté.
Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del...
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
Saludos de Alberto Marco en un espacio donde nos vamos a poner el foco en una cuestión importante de nuestras fiestas, porque ya sabemos que Castellón somos provincia taurina y esos eventos de bous al carrer, no sé, en muchos casos son primordiales para darle ese ambiente, pero no solo es la festividad, también la seguridad la que adquiere vital importancia. Y para ahí están esas nuevas legislaturas donde también se da mucha importancia y hincapié en la presencia de servicios sanitarios. De cara a seguir mejorando y a seguir trabajando en ello, desde el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón se viene trabajando mucho sobre el tema y en este caso con un nuevo paso. Y es que van a contar, y ya cuentan desde la pasada semana de una manera oficial, con un grupo de enfermería y festejos taurinos. Para tratar más cuestiones sobre el tema. El que está de encargado y portavoz es la persona que lanza la campaña al otro lado del teléfono. Luis Garnés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como hablábamos, sois mucho el trabajo que venís haciendo desde el Colegio Oficial de Enfermería, ¿no? Respecto a esa presencia vuestra en los festejos taurinos y ahora se refrenda todavía más con la creación de este grupo, ¿no?
Sí, efectivamente. Alberto, como bien has dicho, la figura de la enfermera en los festejos taurinos pues es indispensable. Por ello, desde el 2005 estamos llevando actividades formativas no solo para nuestros profesionales, fundamentalmente para nuestros profesionales, porque ya iniciamos la andadura con un curso de enfermería y festejos taurinos, donde ya se han formado muchos compañeros. Pero además también procuramos, hemos hecho cursos de formación muy básica, pero importante para los colaboradores voluntarios, igualmente también para que conozcan los aspectos sanitarios bajo el punto de vista de la legislación a los directores de los festejos taurinos. Y bueno, como bien comentabas, la figura de la enfermería en el festejo taurino está ahí, con una labor muy importante, que duda cabe. Y lo que hemos pretendido con la creación de este grupo no es ni más ni menos que estos profesionales, que generalmente actúan solos, no como cuando estás trabajando en un centro de trabajo, que tienes, pues, es un grupo de profesionales, bien sea en un centro de salud, bien sea en un hospital. Aquí no, aquí estás en la enfermería, mano a mano con el médico, y en definitiva, el tener esa relación laboral con tus compañeros, pues lo hace complicado. Y lo que desde el grupo que hemos creado de enfermería, lo que se pretende es eso, facilitar y fomentar esa interrelación entre los profesionales que hacen festejos taurinos. ¿Para qué? Pues para que intercambiar experiencias y también canalizar propuestas en cuanto a formación, si toca reivindicaciones, y en definitiva que exista una conexión entre los profesionales y hablando, pues siempre se enriquece lo que es la labor profesional, porque las experiencias que cada uno va viviendo, si las transmite pues y las comparte, pues enriquece indudablemente a todo el mundo, en beneficio de esa atención sanitaria que se espera que prestemos en este tipo de festejos.
En este caso, el nacimiento de este grupo es también porque ya seréis un buen número dentro del colectivo de enfermería que ya está trabajando y está interesado, ¿no? En los servicios dentro de los festejos taurinos.
Sí, estamos rondando los 100 profesionales en el grupo que se han interesado. O sea que sí ha habido una respuesta importante. Ahora vamos a ver si a partir de ahora tenemos previsto hacer alguna actividad y hay gente que se anima y, en fin, y se establece propiamente el grupo y inicia su andadura. De hecho, la intención es a ver si para febrero pudiéramos hacer una jornada donde incluiríamos, bueno, nos daríamos a conocer de una forma más más presente y visualizarnos más por medio de esta jornada, y sería sobre todo también de contenido formativo.
Pues hay esos pasos de cara a ese servicio sanitario que hacen los enfermos también en los festejos taurinos, que van, hay que ponerlo también sobre el papel, más allá de unas cogidas, porque pueden ocurrir muchas cosas en un festejo, y ahí sí que la actuación rápida y eficiente del colectivo sanitario y el vuestro es primordial.
Hombre, indudablemente y afortunadamente lo que menos se atiende, porque no hay tantas, afortunadamente digo, son pues las heridas graves, las cornadas, ¿no? De hecho, el curso de enfermería y festejos taurinos que hacemos recoge todo, es un compendio de todas las patologías que se pueden ver en los festejos taurinos, porque los asistentes, no solamente están los participantes, que es la gente que, digamos, que está de cara al toro, también los espectadores, pues que duda cabe que pueden sufrir percances, igualmente deben ser atendidos. Y como tú has dicho, hay situaciones donde la actuación inmediata es fundamental. Por un lado, la actuación inmediata en alguna cosa. Y por otro lado, cuando no es necesaria esta actuación inmediata, sí hacerlo en condiciones. Porque muchas veces no es necesario tener prisa ni correr mucho, sino hacerlo bien. Y hacer un traslado en condiciones de la persona que se ha lesionado o que ha sufrido algún percance.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaros.
Estar informado.
Pues ya vemos todo lo que se va a poder hacer desde este grupo de enfermería y festejos taurinos que ha arrancado de manera oficial hace pocos días. Luis Garnes, desde el Colegio Oficial, desde este grupo. Muchísimas gracias por presentárnoslo aquí en Herrera, en COPE Castellón, donde ya nos preparamos para llegar a la una, donde seguirá el mediodía COPE de la mano de Pilar García de la Granja.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Encarem la recta final de les obres de la zona de baixes emissions i abans de Nadal ja estaran tots els carrers oberts a la circulació. També estarà de nou a la teua disposició el renovat pàrquing de l'antic mercat del dilluns, amb capacitat per a albergar 484 vehicles, 145 ciclomotors i 65 bicicletes, i prop de 4.000 metres quadrats de zona ajardinada. Mentrestant, excepte els dilluns, pots estacionar gratis en la part ensostrada de l'aparcament del recinte de fires i mercats. Junts avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
Smile, though your heart is aching, smile.
¿Pensando en reformar tu hogar o tu negocio? ¿Te preocupan las obras, los plazos, los incrementos de presupuesto? Sonríe, Fustegma está a tu lado. En Fustegma diseñan, fabrican, solucionan. Fustegma.com y sonríe.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Conoce la ley de segunda oportunidad? Existe un marco legal que ampara a particulares y autónomos que atraviesan una situación económica adversa. En Juan Serrano Abogados estudiarán su caso, le asesorarán y ofrecerán protección jurídica en todo el proceso de cancelación de sus deudas. Concierte una cita y dé el primer paso para poder empezar de nuevo. Juan Serrano Abogados, en Villarreal, Castellón y Valencia. Más información en juanserranoabogados.es.
¿Buscas muebles? En Muebles La Fábrica renovamos nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Una ocasión única, con el transporte inmediato y el montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y disfruta de la renovación total de exposiciones con descuentos de hasta el 70%. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
En Todo Juguete llevamos 35 años imaginando día a día cómo hacer felices a los más pequeños, cómo llenar de ilusión las cartas de Papá Noel y conseguir que la llegada de los Reyes Magos sea algo mágico. Este año, como los últimos 35, en Todo Juguete queremos seguir llenando de ilusiones vuestra Navidad. Todo Juguete, 35 años viviendo la Navidad junto a ti.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete en Castellón, Vilar de Alba, Luxo, Benicarlo y todojuguete.es.